Tal com és. Un espai de conversa, formació i participació sobre els tractaments d'exploració i massatge que el cos necessita.
Bona tarda novament, amics i amigues. És un quart de set. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ara fa dues setmanes parlàvem de la pròtesi total de maluc, un tema sobre el qual volem tornar avui, sobretot després de l'interès que hem vist que va despertar molts de vosaltres, amics oients, alguns dels quals vau trucar i us vau interessar per aquesta problemàtica. Per tant, doncs, després d'haver dedicat a un problema de la mà ara fa 7 dies, divendres passat, al Dupuytren, avui volem tornar sobre el que és la substitució total del maluc, aquesta pròtesi, que és una operació dirigida a substituir l'articulació del maluc, que està deteriorada generalment per artrosi. L'esfera està formada pel cap de l'os de la cuixa, el fèmur, i s'articula perfectament amb una cavitat que hi ha a la pelvis. Els símptomes inicials acostumen a ser dolor i limitació en el moviment. Sovint hi ha també coixesa i la cama pot quedar poc útil i una mica més curta. L'operació de substitució total del maluc consisteix a reemplaçar el cap del fèmur gastat per una esfera que va lligada a un vàstec, això és el que anomenem pròtesi, i després es col·loca a la cavitat de la pelvis una cassoleta feta d'un plàstic especial, polietilè concretament. Aquesta nova articulació va destinada a alleujar el dolor, a disminuir la rigidesa i, en molts casos, a restablir la longitud de les cames. Per tant, ajuda a millorar la mobilitat. Generalment, l'artrosi de maluc és una malaltia de persones grans, però també pot produir-se en gent jove com a conseqüència, per exemple, de l'artritis reumatoide, també de fractures de maluc o d'altres tipus de problemes, com ara la necrosi del cap del fèmur. De tot això, tornem a parlar avui amb el nostre expert, el fisioterapeuta Luis Delgado. Entrem en matèria.
La fisioteràpia tal com és, amb les mans i la veu de Luis Delgado.
Les mans no les veiem, però la veu sí que la sentim. Luis Delgado, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Bona Com tarda estem? A tothom. Una altra tarda aquí compartint aquest tema molt interessant de la pròtesi de cadera que ens donarà per xerrar molt i que és una operació, com tu dius, és molt freqüent. Actualment s'està fent moltes intervencions de pròtesi de cadera a tot el que és el Servei Català de la Salut.
Que no se'ns espantin els oients que tinguin més de 60 anys perquè no a tothom se li fa, no a tothom se li ha de fer, però sí que hi ha molts casos i davant d'això doncs és important saber el que es fa.
Efectivament, hi ha molts casos perquè cada vegada la població envelleix més, tenim més llarg de vida i a més cada vegada la gent en tercera edat, quarta edat, que parlem nosaltres ja, és activa. És a dir, està fent activitat important, està fent aquagym, fa gimnàstica, fa piscina, i aquesta articulació continua desgastant-se, que abans, prèviament, doncs, potser als 60-65 anys, estàvem ja en una situació molt més estàtica, més de repòs, i aquesta articulació durava més, i ara la gent, gràcies a Déu, estem fent treballs, fent gimnàstica, fent activitats esportives, amb la qual aquestes articulacions continuen patint desgast.
I a més de l'esport, pròpiament, també molts homes i dones acompanyen els seus nets a l'escola, fan 1 quilòmetre cada dia, de vegades.
Un, dos, tres quilòmetres, tot, que és recomanable. Cuidado, no vol dir que això impliqui que no hem de fer aquestes coses o deixar-les de fer, perquè si no ens acabaran fent una pròtesi de genoll. No, al revés, o de cadera, perdó. Sinó que aquest exercici és beneficiós, el que passa és que conforme avança l'edat, i estem parlant ara mateix d'intervencions de pròtesis de cadera en persones de 85, 90, 95 anys, es poden fer, vull dir que a partir dels 65 que normalment ens jubilem, no és que no puguem, sinó que hem de fer, ja ho hem parlat alguna vegada, hem de continuar fent vida activa el màxim temps possible, perquè quan millor estigui la nostra musculatura, més difícil serà que acabem patint una intervenció d'aquest tipus de pròtesis de cadera o de pròtesis de genoll, evidentment.
I actius ens agrada que estiguin els nostres telèfons. Si voleu dir la vostra, amics oients, podeu trucar-nos des d'ara per entrar en directe al 93-409-2771 o al 93-409-2772. Bé, si repassem breument el que ja en alguns casos parlàvem ara fa dues setmanes, en què consisteix la rehabilitació després d'una operació de pròtesi de maluc?
Bé, principalment, normalment aquest tipus d'intervenció ja és una intervenció que ve, com tu has dit al principi, precedida d'un tema artròsic o de molt dolor, d'una cosa que, ja, que no és agut, sinó que ja va, llavors són programades. Aquestes intervencions ja es programen, ja el cirurgià diu, pues mira, haurem d'acabar fent una intervenció d'aquest tipus i la farem tal dia. Llavors, què és molt important a que quan nosaltres com pacients sabem, escolta, jo m'haig d'operar tal dia, quan marge tenim? Tenim un mes, dos mesos, se solen programar abans. Què hem de fer? Doncs els fisioterapeutes que fem exercicis d'enfortiment muscular. Això vol dir que fem una pauta d'exercicis dirigida, que ja ho havíem parlat també en alguna vegada. Quan millor arribem a quiròfan, millor sortirem a l'hora de fer la rehabilitació. És a dir, si entrem a 5 i perdem 3, sortirem a 2. Però si entrem a 2 i perdem 3, sortirem a menys 1. Amb la qual cosa, la fase de rehabilitació serà més llarga, serà una mica més complicadota, tindrem algun tema que ens endarrerirà. Per una part, això, i sempre, sempre, sempre els fisioterapeutes amb aquest tipus d'intervenció, què hem de fer, què hauríem de fer? Ensenyar al pacient què és el que passarà després. És a dir, què diem? Pues que evitarem creuar les cames. Això sempre estem parlant una vegada operats, eh? O sigui, donem unes pautes d'ergonomia perquè el pacient no tingui problemes una vegada operat. Llavors, què diem? Que no creui les cames, que tingui preparat un alça pel vàter perquè durant les primeres 6 setmanes l'haurem d'utilitzar per evitar la luxació de la cadera. Li diem que com anirà la fisioteràpia amb els primers, la primera setmaneta perquè el pacient ja comenci a integrar i preveure què és el que li passarà després, eh? I sobretot pues, això, com seure la cadira, evitant sempre cadires molt baixes que afavoreixin la flexió de cadera, que són moviments que poden arribar a luxar. I luxar vol dir que l'articulació se surt de lloc i, evidentment, uh-huh. Això passa. I això què vol dir? Vol dir que tornarem a entrar a quiròfan per substituir aquesta pròtesi. Vull dir que són consells molt senzills, però que si el pacient no els fa, podem arribar a entrar, a tornar a entrar a quiròfan, amb la qual nosaltres insistim moltíssim en aquesta educació precirurgia d'aquesta pròtesi de cadera, perquè el pacient, quan més conegui, tingui menys riscos de que hi hagi alguna problemàtica en aquest sentit.
I aquí la feina clau del fisioterapeuta i de la rehabilitació de la pròpia persona operada ve després de la cirurgia.
Evidentment, evidentment. La cirurgia és l'acte quirúrgic de posar una pròtesi, que estem parlant d'un acte de 2-3 hores com a màxim, eh? Que tenen actualment el màxim de garanties, vull dir que és una intervenció que, tot i ser bastant, bastant agressiva pel cos humà, sobretot perquè, igual que la pròtesi de genoll, podem parar, els cirurgians poden parar la circulació sanguínia, en la qual no hi ha pèrdua de sang, a nivell de cadera això no es pot fer. Amb la qual cosa, normalment, si algun oient ara mateix està pensant, ostres, pues sí, normalment hi ha transfusió sanguínia. És a dir, hem de portar sang nova al pacient perquè es perd bastant sang durant la intervenció quirúrgica. I això vol dir que durant els 2, 3, 4 primers dies postcirurgia el pacient es notarà dèbil, es notarà cansadet, perquè hi ha hagut una pèrdua de sang bastant important. Sempre, normalment, entre 2 i 3 bosses cauen després de cirurgia de pròtesis de cadera. Uh-huh. Amb la qual cosa, què fem els 2-3 primers dies? Perquè la rehabilitació en la pròtesi de cadera està bastant pautada, bastant protocolitzada. Què fem després de la cirurgia? Els primers 2 dies, evidentment, continuem dient-li al pacient les coses que no pot fer, com és girar cap a dintre la cama, creuar la cama i, sobretot, no ajupir-se, evidentment, encara que pugui, no ajupir-se. Eh? I aquestes mesures antiluxació que nosaltres diem, és a dir, destinades a que la cadera no se surti de lloc, s'han de respectar, torno a insistir, durant les 6 primeres setmanes postcirurgia. Què fem també? Evidentment, el pacient en aquest segon, tercer dia de cirurgia porta uns drenatges per anar drenant tota aquesta possible hematoma que n'hi hagi, etc etc. Amb la qual cosa, què fem? Massatge derivatiu, que també vam parlar, drenatge limfàtic, mobilitzem precoçment la cadera, és a dir, el fisioterapeuta va a l'habitació del pacient i li mou la cadera perquè necessitem que aquesta cadera comenci a moure's de forma molt ràpida perquè no s'enquilosi, perquè no faci rigideses. De moment no tractem la cicatriu perquè encara està molt tova, porta les grapes i això. I en segons quina ocasió, segons quin hospital, segons quin protocol, sí que comencem a fer electroestimulació dels quàdriceps i dels isquiotibials. És a dir, amb una maquineta anem al llit del pacient, li posem uns electrodes i fem una contracció passiva d'aquesta musculatura perquè no se'ns atrofiï. Això també es pot fer, alguns pacients segurament també que han passat per aquest tràngol ho recordaran, el fisioterapeuta diu, apreti el genoll contra el llit, compti fins a 10, això és una contracció activa del quàdriceps, i que no hi ha gran diferència entre fer-ho de forma passiva amb l'electroestimulació o de forma activa amb el pacient de forma voluntària. És dolorós, al principi és bastant limitant, estem encara amb la via, tenim dolor, però seria molt important començar a treballar el que es pugui, aquesta musculatura, perquè tot això influirà molt, molt, molt després amb el procés evolutiu de la rehabilitació d'aquesta cirurgia de la pròtesi de cadera.
Parlem de la pròtesi de cadera, de la pròtesi de maluc. Avui a la fisioteràpia tal com és, 4 minuts i seran 6:45. Comentem sempre aquests temes fisioterapèutics amb Luis Delgado, que és fisioterapeuta, i amb qui doncs, ens estem endinsant en el que és el procés dels dies posteriors a la intervenció quirúrgica. Bé, una cosa són els 3 dies, després des del 6è dia, a partir del 15è dia, del 25è... Com va una mica tota aquesta sèrie de terminis? Per simplificar-ho al màxim i no atabalar els qui es poden sentir interessats.
Sí, no, més que res, el problema, la gran avantatge de la pròtesi de cadera, com hem parlat abans, és que és una intervenció que és molt freqüent, llavors està molt protocolitzada, no dona peu a sortir-se molt del protocol perquè està molt estudiat i s'ha vist que aquest protocol és realment el que funciona. Llavors, primer, segon dia, mobilitzacions passives, pràcticament estem els 2 dies al llit, no sortim del llit, posem crioteràpia, posem gel sobre la zona perquè realment aquesta zona és edematosa, aquesta zona s'inflama molt, hem tingut una agressió important en aquesta zona del cos i el cos reacciona d'aquesta forma, inflamant-se, no? Tot i els antiinflamatoris i tot el que ens donin, doncs ajudem els fisioterapeutes amb aquesta aplicació de fred. Sobretot, molt repòs de la cama, no, vull dir, parlàvem abans de que sí que s'ha de fer exercici, però amb tranquil·litat durant les primeres 6 setmanes, amb tranquil·litat, vull dir, sí que s'ha de fer, però tampoc ens hem de forçar ni allò de que, bueno, pues, si faig més ràpid... No, cuidado, nosaltres ja pautem la sèrie d'exercicis que s'han de fer i com s'han de fer, vull dir que en aquest sentit, actualment, gràcies a Déu, també, totes les intervencions es fan amb hospitals que tenen protocols d'aquest tipus, amb el que el fisioterapeuta està ja preparat i el primer dia ja passa a veure el pacient, li dona el protocol d'exercicis i ho pauta tot bastant meticulosament, no? Llavors, a partir del tercer dia sí que ja comencen, segons els cirurgians i això, comencen ja a autoritzar aixecar-se del llit, és a dir, ja podem passar a una cadira elevada, evidentment, i en tots els hospitals tenen d'aquest tipus de cadira, o sigui, no hem de patir per això, i si no, suplim amb algun coixí, però ja comencem a sortir del llit, que això al pacient li beneficia molt, perquè diu, caramba, això ja sembla una altra cosa, no? I comencem a posar-lo dempeus, si tolera, és a dir, fem bipedestació, veiem com carrega, normalment els cirurgians autoritzen entre un 20 i un 40% del propi pes sobre la cama operada, és a dir, no tot el pes recaurà sobre això. Comencem temes de mobilització activa de turmell, que ja el pacient pot començar a moure el peu amunt i avall perquè activa la circulació tant linfàtica com sanguínia i això ajudarà a reduir l'hematoma que realment és impressionant. Molts pacients també diuen, ostres, què m'han fet aquí? Doncs aquí hem fet un treball molt important, el cirurgià, i hi ha un hematoma molt gran que pot estendre's inclús des de la zona lumbar, és a dir, dels ronyons, fins al turmell. Vull dir, és un hematoma extens, molt ampli, A partir entre els 6 i 14 dies, és a dir, entre la primera setmana postcirurgia i segona, ja comencem a baixar el gimnàs. Ja el pacient està molt més actiu, el dolor ha baixat bastant, tenim unes altres sensacions a la cadera, amb la qual comencem ja a baixar el gimnàs, comencem a augmentar la càrrega, és a dir, hem parlat d'un 20 a un 40, comencem del 50 al 75%, sempre en funció del pacient i com toleri el dolor, com veiem nosaltres que va aquesta evolució de la rehabilitació. Continuem amb el treball de flexibilització de la cicatriu, altament important. És una intervenció, el que ho ha patit ho sap, i qui ho ha de patir o el que sigui, que no s'espanti, és una cicatriu molt gran. Estem parlant d'entre 60 a 70 punts de sutura o grapes quirúrgiques. Profunda, perquè molts pacients també em diuen, no, pues, escolta, sí, és molt gran la cicatriu, però bueno, tampoc és tant. Escolta, això és el que tu veus, però per arribar a l'os, perquè ens entenguin, hem de travessar tota la musculatura glútea, el cirurgià l'ha d'haver tallat. És a dir, tot el culet, tot el pompis, l'hem tallat fins a arribar a l'os, i aquí és on treballa el cirurgià, amb la qual tenim 60 punts visibles, però entre 200 i 300 invisibles per dintre, perquè això s'ha de suturar pla per pla muscular, amb la qual aquí es poden generar moltíssimes adherències, es poden generar molts problemes, sempre parlo de musculars, amb la qual hi ha un gran treball d'elastificació i flexibilització d'aquesta cicatriu, tant de forma externa com de forma interna, perquè aquí n'hi ha punts, a vegades surt algú cap a fora, en fi, vull dir que... I sí que també treballem molt doncs, els estiraments dels adductors i dels isquiotibials, la cuixa, perquè ens entenguem. Comencem a flexibilitzar molt aquesta zona que ens permetrà que la cadera tingui una bona mobilitat després. Són músculs que estan directament implicats en la mobilitat de la cadera i que si estan escurses ens restringiran molt aquesta... Els adductors no ens deixaran obrir la cama cap a fora, els isquiotibials no la deixaran flexionar cap amunt com si diguéssim portar el genoll al melic perquè ens entenguin. Llavors, això s'ha d'estirar perquè hem estat durant quasi 15 dies amb molt poca mobilitat o una mobilitat molt més reduïda de la que teníem i això es pot escurçar, amb la qual fem estiraments molt controlats també per evitar el risc de luxació i comencem a fer això. A partir del també a partir de la segona setmana, primera segona setmana comencem ja amb el caminador a començar a caminar, Hem de caminar molt precoçment, vull dir que hem de començar a treballar tot això, reducir la marxa, etc, etc.
Caminador que és d'ús temporal, com més breu el seu ús millor.
Evidentment,
no vol dir que la persona operada de cadera deixi de caminar.
En absolut. No. Aquesta cirurgia es fa precisament en la majoria dels casos, per tornar al nivell funcional previ a que quan van començar el dolor, que no podia pujar escales, que no sé què...
Aquesta cuixesa, moviment de cadera...
Aquesta cuixesa, aquesta dismetria que nosaltres diem que una cama és més curta que l'altra perquè per aquest enfonsament del cap femoral, doncs, efectivament, dona't plena garantia normalment de que tornarem a pujar i baixar escales, de que tornarem a caminar en un període, això sí, d'entre 6 i 12 mesos, perquè el cirurgià diu, no, a los 3 meses li dono l'alta, no es preocupi, que això ja està, i tu dius, escolta, això no està. Nosaltres, els fisioterapeutes, som més prudents i parlem sempre de recuperar a nivell funcional entre 6 i 12 mesos post-cirurgia. És a dir, tornar, doncs això, hi ha persones amb pròtesis de cadera que ballen, que pugen muntanyes, que fan bicicleta, que neden, que van a la platja... Vull dir, això es pot tornar a fer perfectament amb pròtesi de cadera.
I el treball continua ja a partir de la tercera setmana?
Sí, estem parlant que el protocol normal d'una pròtesi de cadera estem parlant de les 6 setmanes, entre les 6 setmanes, que és entre el mes i mig, i dos mesos i mig de rehabilitació de forma pràcticament diària, és el que dura normalment una rehabilitació de pròtesis de cadera i dintre de tots aquests passos pues, introduïm el caminant caminador, després passarem amb dues crosses, amb una crossa, ensenyarem al pacient a tornar a pujar i baixar escales i molts pacients també segurament se'n recordaran, caramba, vaig entrar caminant malament, però vaig entrar al quiròfan caminant malament, surto i no sé caminar. Ja no és que s'ha perdut tota la capacitat proprioceptiva i tot això el fisioterapeuta ha d'insistir moltíssim en com col·loquem la cama, com està orientada la cama, el donar el pas, com carreguem, de quina forma. I això és un treball també molt important, molt llarg, i que els pacients també realment agraeixen moltíssim. Vull dir que podríem parlar dies
hores
i dies,
i hores,
hores
sí.
I hores de la pròtesi dies. De cadera i continuarem fent, penso.
Per aclarir també el que són els protocols habituals, a l'hospital s'està els primers dies el pacient operat, però després de seguida a casa. És a dir, aquesta rehabilitació es fa o a domicili o si es pot desplaçar el pacient a la consulta.
Normalment l'estància hospitalària són entre 7 i 10 dies màxim. Vull dir, aquí es comença tot el que hem parlat de la primera setmana i a la primera setmana hi ha diverses formes de derivar. Si el pacient està molt bé, tornarà a casa seva i un fisioterapeuta anirà a casa seva a fer-li la rehabilitació. Si encara és que està estupendament bé, el pacient es podrà desplaçar i anar a un centre a fer-ho. I a vegades, pues, si el pacient té algun tipus de persona d'edat avançada, doncs derivem a un centre sociosanitari on es queda ingressat, fa rehabilitació diària, disposem també de metge 24 hores, estem bastant més a sobre controlant tot el procés evolutiu i a vegades es fa necessària aquesta derivació a un centre sociosanitari. Però que els pacients entenguin que intervindre's d'una cirurgia de pròtesi de cadera dona absolutes garanties d'èxit.
Uh-huh. doncs, ànim als qui... doncs,
molts ànims pateixen. que pensin que, sobretot, molta paciència, perquè estem parlant això d'entre 2 mesos i mig de 3 de rehabilitació, i per estar com estàvem abans, estem parlant d'entre 6 i 12 mesos, un plaç mig, eh? O sigui, això no és ni llarg, això és un plaç mig, eh?
Ja sabeu, amics oients, que us podeu posar en contacte amb aquest programa, la fisioteràpia tal com és, amb el correu electrònic. Ens podeu enviar missatges a fisioteràpia@radioestel.cat, fisioteràpia@radioestel.cat. I el professional d'aquest àmbit sanitari, Luis Delgado, us contestarà a través, sobretot, d'aquest programa cada divendres a 6:45, 20 minuts de fisioteràpia tal com és. Gràcies un divendres més. Ens retrobem divendres vinent.
Un plaer, com sempre.
Adéu-siau, bona setmana.
Adéu, bona tarda a tothom.
Fins aquí la fisioteràpia tal com és. Seguim acompanyant-vos amb Ràdio Estel, uns minuts de música i de seguida 6:45 la pregària de vespres des de Montserrat.
Un programa a partir de la feina d'uns professionals que vetllen per la teva salut.
Atenció! El proper 17 de juny, nova edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Avancem la data de la nostra vetllada per excel·lència per coincidir amb tot el positivisme del bon temps. A 8:15 del vespre, projecció del documental Camino a la Escuela, al Cinema Comèdia. I a 9:00, el sopar a l'hotel Avinguda Palas, Gran Via 605 de Barcelona. Informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la. Aquest diumenge 7 de juny, en directe a partir de 6:45 de la tarda des del Pla de la Seu de Barcelona, Ràdio Estel us oferirà l'Eucaristia en motiu de la solemnitat del cos i la sang de Crist. Tindrem també molt present l'acció de Càritas, coincidint amb el Dia de la Caritat. Recordeu, serà aquest diumenge 7 de juny a 6:45 de la tarda en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.